Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
De conèixer les alineacions dels 11 ja definitius d'uns i dels altres en el debut de Diego Alonso a la banqueta sevillista. I a les 9 tenim un partidàs, la segona semifinal del Mundial de Rugby entre Anglaterra i Sud-àfrica, amb Nova Zelanda esperant rival, entre d'altres històries que ens esperen encara fins a les 11 de la nit al Superesports. Com aquesta assemblea de socis compromissaris del Barça que tenim en marxa des de les 10 del matí, 7 hores d'assemblea amb una pausa per dinar. En quin punt som, Marta?
Doncs ara ens hem sortit del guió de l'ordre del dia perquè no estava previst, però ara ja hi ha una intervenció del vicepresident esportiu Rafa Juste i després hi haurà un informe del director esportiu Deco, que ha aparegut aquí a l'assemblea, no estava previst, i ara mateix, abans del torn obert d'intervencions, que serà l'últim punt que estava previst a l'ordre del dia, doncs està produint aquesta intervenció, primer del senyor Juste i després, com diem, de Deco. En aquests moments, diguem que el gran gruix de l'assemblea de compromissaris ja està liquidat, hem deixat enrere l'informe sobre l'Espai Barça, i abans ja s'havien aprovat per àmplia majoria els tres punts sotmesos a votació, tant la liquidació de l'exercici 22-23, com també el pressupost del curs actual, com també el patrocini d'Ambilight, i com diem, ara tot l'interès es trasllada a l'apartat esportiu amb aquesta intervenció sorpresa tant del vicepresident Rafa Juste com tot seguit, i té molt, molt d'interès la intervenció que pugui fer Deco sobre el moment que travessa l'equip.
De l'Espai Barça, res que no sapiguéssim, Marta? És a dir, a nivell de terminis, d'obres, tot continua amb la presentació que ja van fent el seu dia els directius?
És cert que a nivell de terminis tot està anant sobre el previst. El que sí que podem destacar és que la intervenció de la vicepresidenta Elena Fort ha servit per veure els nous plànols, els renders que se'n diuen, ja definitius, aprovats per l'Ajuntament de Barcelona després de rebre la llicència d'obres. També ha servit aquesta intervenció perquè la Porta no hagi descartat una pujada d'abonaments de cara a la temporada 26-27. Ha volgut deixar, això sí, tots els escenaris oberts perquè no saben, diu, en quina situació es trobaran i amb quines necessitats. I a la Porta també se li ha escapat que els seients del Camp Nou, els que s'han retirat després de les obres de demolició, etc, etc, doncs qui tingui nostàlgia i qui es vulgui endur el seu seient a casa, doncs els podrà comprar a partir d'aquest dijous, que sortiran a la venda dins d'aquest procés de marxandatge amb diferents aspectes o elements que s'han retirat del Camp Nou, especialment d'interès. Hi havia els seients, doncs els socis ja saben que a partir del dijous podran comprar-ne, i sobretot això, que ara mateix ens trobem en aquest punt que no estava previst i que genera força interès, i que és veritat que s'havia allargat una mica tot plegat al llarg del matí, però que ara han premut una mica l'accelerador, i després de la intervenció tant del senyor Juste com de Deco, ja només quedarà el torn obert d'intervencions dels socis compromissaris.
De la Porta podem rescatar dos documents, Marta, del primer discurs, de la seva primera intervenció, de l'informe del president que ha obert aquesta assemblea de socis compromissaris.
Sí, 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 sobretot el més destacat ha estat el tram final del seu discurs en el marc del cas Negreira. Ha pujat el to el president per dir que la història del Barça no s'embruta i per apuntar a la campanya difamatòria del que ell ha batejat com a madridisme sociològic.
Quan vas molt, sobretot al món de l'esport, has d'anar molt a Madrid a veure els estaments, quan per feina has tingut que anar per Madrid, te n'adones de que doncs hi ha un madridisme sociològic empaltat a tots i cadascun dels centres de poder de la capital, que és molt evident, bé sigui el poder polític, ja bé sigui el poder financer, el poder mediàtic i el poder esportiu també. Mirin vostès qui dirigeixen tots els organismes de poder, no només del futbol, de tots els esports. Ja han faltat aquest madridisme sociològic.
Amb això, amb aquest argument, la Porta ha dit que és evident que aquests poders fàctics són els promotors d'aquesta trama que s'ha perpetrat per desestabilitzar-los i apropiar-se del club amb la motivació, ha dit, de destruir un dels símbols de Catalunya, però els ha advertit que ja van guanyar contra els atacs rebuts durant el seu primer mandat i que ho tornaran a fer.
Jo la primera etapa ja vam doncs competir contra aquest madridisme sociològic i vaja, el vam guanyar. No ho va passar bé quan el Barça doncs estava vivint un moment esplendorós de la nostra història. Imagineu-vos com se senten quan veuen que passa uns anys i hi ha un nou Barça, que ara veuen que cada vegada va millor, per això ens ataquen, i a sobre veuen que el president que estava en aquell moment, d'aquella etapa gloriosa de la història del Barça, doncs home, veuen que el president és el mateix ara, que l'entrenador és el Xavi Hernández, que era doncs el migcampista que estava considerat el millor del món. Clar, fan paral·lelismes.
Doncs aquest madridisme sociològic ha fet fortuna aquesta setmana en boca del president Laporta i que avui també ha estat present en aquesta assemblea de socis compromissaris on, com no podia ser d'una altra manera, hi és el gran Josep Maria Minguella, que hi escoltàvem també el versió RAC1, també el president Gaspar.
Sí.
És l'únic expresident, almenys que hi hagi vist, Marta, que és a la sala,
sí.
No?
Que haguem vist i que tinguem constància, sí que és, a part és un habitual, no se'n perd ni una i sí, és l'únic expresident que hi ha ara mateix a la sala, a l'auditori del Barça.
Doncs pendents que parli d'Eco, escoltarem què n'explica el portuguès, el director esportiu, a veure per on va aquest discurs, tot i que, vaja, jo crec que no farà més que balanç dels fitxatges, dels que han entrat i dels que han sortit, però n'estarem pendents. Fins ara, Marta.
Fins ara.
Una mort sonada important en el futbol anglès. Molló.
Sí, Sir Bobby Charlton ha mort als 86 anys, que de fet havia complert el passat 11 d'octubre. Vaja, un mite del futbol, campió del món amb la selecció anglesa, campió d'Europa amb el Manchester United l'any 68, un mite del Manchester United i de la selecció anglesa, de fet, 49 gols en 106 partits amb Anglaterra fins l'any 2015, que el va superar Wayne Rooney, doncs va tenir aquest registre, i és un jugador dels anys 60-70, imagineu-vos.
El Manchester United, que juga a les 9 al camp del Sheffield United, en principi, ara mateix el partit no s'ha dit que no jugui, però de ben segur que, i sobretot en el proper partit a casa, que la Premier és contra el City, la setmana que ve hi ha un Manchester United, Manchester City, l'homenatge que li espera Bobby Charlton serà dels grossos, és un dels supervivents també de la tragèdia del Manchester United de l'any 58, de la tragèdia aèria on van morir 8 jugadors, crec recordar del United, ell és un dels supervivents, ser Bobby Charlton d'aquell accident.
I a més, a la Lliga Anglesa, quan es parla d'aquestes figures tan grans, totes les aficions, siguin pròpies o rivals, valoren el que han fet, la contribució a The Beautiful Game, que diuen ells del futbol, i jo estic convençut que si això s'hagués sabut abans del partit del City, també hi hauria hagut un minut de silenci en memòria de Charlton i que hauria estat molt respectat. N'hi ha hagut un per Francis Lee, una llegenda del Manchester City, i segur que si hagués de ser el cas per Charlton, també l'Etihad hauria respectat aquest minut de silenci.
Sí, de fet, ara estava mirant, el United juga a Champions a casa aquesta setmana amb el Copenhague. Jo suposo que hi haurà un minut de silenci, però que...
Sí, la UEFA que... és poc partidària, moltes festes, diria, molts homenatges en aquest cas.
Però imagino que aquest minut de silenci, almenys en el partit del United, el permetran, i jo imagino com tu, Xavi, que el dia del City doncs, se li farà un homenatge doncs, a gran escala, no?
Té l'ordre de mèrit de la FIFA, veig. L'any 84 l'han distingir, per tant, per aquí potser hi va ser president honorari del Manchester United entre el 84 i el 2007.
Bé, i ara tornant a l'assemblea del Barça, Boyan, present també ara amb la presència de Deco, del seu cap, diríem, a gairebé ja sobre de l'escenari, i també d'Alejandro Echevarría. Vèiem al costat de Joan Gaspar, aquesta figura que no té càrrec dins del Barça, però que és a totes les salses i a totes les negociacions, i també avui present en aquesta assemblea de socis compromissaris del Barça. A punt d'arrencar la segona part, i mira, farà un canvi de Servi d'inici, ja n'ha hagut de fer un obligat amb l'entrada de Ferguson per Welbeck a la primera part, i ara qui entra?
Entra Veltman, el neerlandès, l'exjugador de l'Ajax, en el lloc de Milner, en parlava en Naveira al descans. Doncs sí, aquest, com ell el definia, lateral amb costa central, és qui va a la banda dreta per frenar Doku.
Sí, era esperar que si havia de tocar alguna tecla, doncs seria això.
Hi ha un penal en el partit del PSG, Molló?
Sí, favorable al PSG. Penal que llançarà Mbappé al 8 de la primera part. Veig que s'ho mira el porter de l'Estrasburg. No sé si el Barça està acabant de mirar alguna cosa. No. El penal és l'han donat ja com a definitiu. Per tant, llançarà Mbappé. que ha marcat 8 dels últims 10 penals. I va Mbappé i marca, tot i que el porter ha endevinat la direcció de la pilota a la seva dreta. Marca Mbappé, marca el PSG, Paris Saint-Germain 1, Estrasburg 0, 10 de la primera.
I descansa el Coliseum amb empat a 1, Getafe 1, Betis 1. Hem acabat la primera meitat amb 6 grogues, una d'elles l'ha vist Bordalàs. I jo aposto que a Sotogrado se li complicarà el partit a la segona meitat perquè hi ha molts nervis i hi haurà més targetes i se li pot escapar de les mans.
Però és culpa seva, perquè ell comença el partit, o sigui, el Getafe, no sé quin àrbitre va ser, no me'n recordo, que ho va fer perfecte.
Figueroa Vázquez a Montilivo.
A la primera que fan, targeta. I a partir d'aquí, si tu poses aquest llistó, el llistó es manté i no el pujaran.
Com Jones.
Clar.
Que bé se saludava Robert Jones, com s'estava saludant amb Haaland abans de començar la segona part. Els futbolistes també saben quins són els bons àrbitres, de Puig.
Estan farts dels dos de sempre de
Oliver i Taylor.
Oliver i Taylor.
La gent vol ja
una mica de varietat.
Podria fer la cançó Oliver Taylor.
Pel que tinc entès, Jones és molt ben valorat entre els futbolistes.
Tens entès? No,
tens informació de primera mà, no?
A quin pap anglès has anat a preguntar-ho, això, Puig, aquí?
Font Canaletes, eh?
Exacte, realment. En fi, ha començat la segona part amb domini del City, rebenant la pilota, amb el Brighton intentant tenir un punt més d'agressivitat en la pressió per recuperar la pilota i poder-la jugar, i amb el 2-0 al marcador, el City, que no ha fet canvis i que continua jugant amb Ortega a la porteria, Walker, Stones, Akanji i Vardiol en defensa, amb Bernardo Silva, Rodri, Foden i Doku al mig del camp, i Julián i Haaland com a jugadors més avançats. Remena la pilota Bernardo Silva, està jugant el portuguès, que juga cap endarrere en cura amb Rodri.
Mira, ara comentàvem la mort de Bobby Charlton i el Barça ha reaccionat ràpid, Marta.
Sí, el president Joan Laporta ha demanat un minut de silenci que es tanca ara amb els aplaudiments dels assistents de l'Auditori 1899 en record per Sir Bobby Charlton i enviant el condol i tot el suport a la família i amics. I ara sí, pren la paraula el director esportiu d'ECO, que ja és al faristol.
Avui que Laporta ha parlat i molt del millor Barça de la història, Sir Bobby Charlton va presenciar dues bones exhibicions d'aquell Barça en dues finals de la Champions, dues guanyades pel Barça contra el Manchester United, aquell 2-0 i aquell 3-1. Segurament dos partits, especialment el 3-1 és un partit del Barça on passa per sobre absolutament del Manchester United, amb Bobby Charlton a la llotja.
I segur que va ser la llotja del Camp Nou a la final, que va guanyar el United contra el Bayern en aquells dos cops de cap de Sheringham i Solskjaer en 3 minuts.
Sí, justament. Sí. Ahir veia la sèrie Beckham, el documental vaja a Netflix, i en el capítol de la final surt Sir Bobby Charlton unes quantes vegades a la llotja.
A veure per on va el discurs de Deco a l'assemblea.
I agradeciendo más una vez por la confianza de la directiva, que es la confianza de los socios que han elegido la directiva, por eso también la confianza de los socios, y yo creo que la tengo porque son los directivos que me han elegido, el presidente, para estar a cargo de esto. Estoy muy contento, ilusionado y sabiendo de la dimensión del club, de la grandiosidad de este del Fútbol Club Barcelona y de cargo que ocupo. Por esto quería presentar aquí el organigrama deportivo que está ahí con el presidente, el Rafa como vicepresidente, la comisión deportiva como Rafa bien dijo que la única de la comisión deportiva está entrada de Bojan. La mía, aquí el Xavi dirigiendo el primer equipo, como sabemos. Bojan, que va a hacer un poco de este trabajo que nos dijo Rafa, que como nosotros estamos apostando y sabemos de la importancia de la Masía en este club, en los últimos años cada vez más, nos ha tocado tener jugadores de calidad, nos está tocando un trabajo excelente por parte de Alessanco y todo el departamento de fútbol base. Y con esto creo que necesitamos una coordinación perfecta, necesitamos una coordinación porque muchas veces sabemos de las dificultades que es de los jugadores que sume al primer equipo.
S'apropa Halloween també a l'assemblea del Barça, eh? Aquestes portes que li de saber qui surt després que grinyolin d'aquesta manera.
Això és algú que s'estava dormint, eh?
Deixem la Marta escoltant el Deco i tornarem d'aquí una estona perquè el Ben està presentant l'organigrama d'aquesta direcció esportiva on no hi és Alejandro Echevarría. Dic perquè no dic que no presentessin aquí a l'assemblea la presència d'Alejandro Echevarría amb algun càrrec en aquesta direcció esportiva. De moment que veiem, Marta, en aquest organigrama no hi apareix, eh?
No hi apareix, però té molt més poder que molta gent d'aquest organigrama.
Molt bé, amb Jafa, com li diu a Juste, Deco, Rafa Juste, que ha parlat just abans del director esportiu, el vicepresident esportiu del Barça. Guanya el PSG 1-0 a França, guanya el Bayern Leverkusen 1-2 a Alemanya, guanya el City 2-0 a la Premier contra el Brighton. Agut.
Sí, senyor, guanya el City, ara s'ha endut un ensurt perquè hi ha hagut una trepitjada involuntària de Bellman a Doku, la trepitjat el turmell dret gairebé i sort que no s'ha fet mal i que la trepitjada no era intencionada, però ha estat una trepitjada molt dura. Compte ara amb el Brighton, gros dins l'àrea, la rematada fora, demana penal el futbolista alemany. Jo no sé si n'hi ha hagut o no sé fins i tot si no hi havia fora de joc quan ha rebut la passada per encarar el porter. Mala distribució del joc d'Estefan Ortega des de darrere, passada de Dingra per gros, la posició és correcta, no és fora de joc, el control orientat es regira i quan remata em fa l'efecte que no algun contacte lleu, però que no n'hi ha prou per xiular penal, no, a mi no m'ho sembla.
Res.
És una rematada neta, però desencertada en la primera ocasió, això sí, amb tot el partit, en què el Brighton recupera la pilota a camp contrari en una posició avançada i genera perill davant del Manchester City, 6, gairebé 7 de la segona, continua el 2-0.
Sí, potser l'ha tingut el jugador amb menys capacitats, no, per fer aquest tipus de moviments a l'interior de l'àrea, que és Pascal Gros, tot i que és un pivot que s'incorpora amb bastanta facilitat. I jo estic veient un Brighton una mica més atrevit en aquesta segona part, ja ha tingut alguna arribada, més presència, especialment Mitoma, alguna conducció, perquè és el que dèiem abans, molt superior al City, però el resultat curt, 2-0, pot fer que un gol del Brighton doncs el faci entrar al partit.
Mira, Doku, que ja està portant de corcoll Bellman, el supera amb molta facilitat, la passada per Bernardo Silva no ha estat del tot bona i Lewis Dunk ha pogut recuperar la pilota pel Brighton, però és que a més en aquesta jugada Doku no estava a camp obert o tenia un 1 contra 1 clar a l'extrem, era al mig del camp mirant cap a porteria pròpia i amb una finta s'ha desfet de Bellman, que el pas que va tindrà targeta, ara som al minut 8 de la segona, abans del 10 de targeta. A més, amb un àrbitre tan bo, doncs segur que la treu si toca. A l'esquerra Doku, una altra vegada, no encara Bellman, circulació del City.
Ara, jo no descarto, si no hi ha un altre gol del City, que posi a Grealish per Doku, precisament per evitar que hi hagi alguna pèrdua. És un jugador Doku, ho hem dit, molt atrevit, molt vertical, però que pot generar, que a vegades té aquest cert descontrol, que li pot generar alguna pèrdua al City, i això pot fer que el Brighton pugui córrer, en canvi un Grealish hi ha més estabilitat. Veurem si mou la banqueta Guardiola en aquest sentit.
Mira, una altra vegada Doku, la passada interior per Bernardo Silva, la vista venir Balebac, l'ha interceptada, té la pilota al Brighton, que llança el contraatac, està molt sol Joao Pedro, pilota fora, la torna a tenir el City.
Hi ha hagut gol anul·lat a l'Estrasburg, PSG 1 Estrasburg 0, 17 de la primera, ha estat a la sortida d'un córner i efectivament han ensenyat-li la línia del VAR i era un fora de joc que, clar.
Per cert, Molló, abans que parlaves del partit de les targetes del Getafe, t'he dit el de Montilivi, estava mirant les dades, el Getafe en el partit que perd a Montilivi per 3-0, una targeta groga per la tassa al minut 7, una per Mayoral al 28, una per Mitrovic al 29 i una per Bordalàs per protestar a la mitja hora.
Però la clau és la del minut 7.
Clar.
O sigui, ells proven l'àrbitre en els primers minuts.
Vale, aquell dia venies condicionat pel partit del Barça.
Sí, clar, era el següent
partit del Barça, amb tot el que s'havia parlat de la permissivitat arbitral, jo crec que l'àrbitre també aquí va jugar condicionat.
Sí, sí.
Però vaja, i se'n va beneficiar el Girona.
Sí. Bé, se'n va beneficiar l'equip que proposa futbol.
No, clar.
No, perquè això es tracta...
És futbol, papà.
Però això
es despejarà en barri.
Però això es tracta d'un espectacle, perquè clar, si beneficies els que donen puntades, jo crec que no anem bé.
No, d'un espectacle i de protegir els futbolistes. Juguin l'estil que juguin, però si hi ha un equip que l'únic que busca és el contacte permanent i si pot deixar anar alguna puntada d'estemps...
L'únic que busca no, Agut.
Home.
L'únic que busca no.
No, l'últim no. L'únic no, però
una de les coses
de les coses que més busca, sí.
he vist el descans, que no ho havia vist en directe, el cop de colze ara en Barri a Isco, ojo,
Sí, és de groga, sí. Com a mínim.
No sé si d'alguna
cosa no hi ha hagut ni falta, jo crec.
Sí, la xula, sí? La falta. Ara estava pensant que de les quatre grogues que he vist al Getafe, dues són per protestar. Vull dir, una ha estat per una falta. Vaja, que no sé com Rico ha protestat, perquè sense pilota aixeca un parell de pams de terra al futbolista del Betis. Vull dir que n'hauria d'haver vist més. Realment, quatre en són poques pel que ha fet el Getafe la primera meitat. 1-1, per cert, deixeu-me dir que segona, ara arrenca la segona meitat de la Morevieta 0, Oviedo 0 i del Villarreal B 0, Mirandés 1.
Juga Rodri, 11 de la segona, City 2, Brighton 0, amb Akanji a la dreta, Kyle Walker a camp propi encara, i amb el Brighton intentant pressionar més amunt, però de moment el City, llevat de la jugada en què Gross ha tingut l'oportunitat de marcar, encara no ha perdut cap pilota perillosa. Passada llarga, que amb un punt de sort arriba Doku, l'autopassada va per terra, demana falta de Dunk, segons l'àrbitre no n'hi ha hagut.
Per l'amor de Déu.
És bo, Jones, és bo. És bo el Vero Las Rojas.
Heu vist falta aquí?
L'Alverol anglès.
A mi no m'ha semblat,
Aquesta no la xiula Mateu i li estàs dient el nom del porc.
Mira, Doku diu, però què diu? Em diuen que RQ estan parlant bé de Robert Jones? És això el que feia quan obria els braços?
Farem a la repetició.
Res.
Doncs mira, es deixa caure Doku, Ara us en fotreu, però el Doku s'ha deixat caure?
Sí, no hi ha massa contacte, no?
Mira, un encert més per Jones.
Impecable, tu.
És internacional, Jones?
Home. Sí, sí. Sí, però vaja, també ho sota grado, vull dir que... Doku una altra vegada, el farsant que es deixa caure, que fa la jugada per la banda esquerra, té Bellman a davant, no juga l'un contra un en un principi, ara sí, rellisca, es torna a aixecar, Bellman demana mans, però clar, si ha tocat la pilota amb la mà és quan ha caigut a terra, cau a terra, hi ha d'haver algun punt de suport, no poden ser mai mans voluntàries, ni tan sols per Robert Jones. Stones cap endarrere, Akanji, cercle central, reculant el City momentàniament per la pressió tímida del Brighton. Troben espai entre a l'esquena de la defensa per Stones. La centrada a la frontal de la petita, l'esperava Haaland, posa el peu Dunk, canvia la pilota fora, servida de banda al City, que amb el pas dels minuts de la segona part va recuperant sensacions de comoditat sobre la gespa. Som al minut 13 de la represa, es manté el 2-0 en aquest Manchester City-Brighton.
Records del millor Dembélé amb aquesta caiguda de Doku quan ha encarat el lateral, després almenys s'ha posat en peus i ha continuat amb la jugada l'extrem belga, compta ara que ha tornat a Cal City.
Sí, Stones enduent-se la pilota amb empentes i rodolons, tal com pot, va per terra, el fan caure, és una falta de vigor totalment innecessària, perquè Stones, que s'havia desempallegat com havia pogut de la pressió dels rivals i que al final havia obert el joc a la banda després d'un frec a frec molt intens, ja no feia res amb la pilota. No cal que li facis aquesta falta a la frontal de l'àrea.
El bulto, absolutament.
Clar, és una falta totalment innecessària i és una falta que veurem qui pica. Podria ser Julián Puig o què, tot i ser per un esquerrà aquí escurada una mica a la dreta de la frontal.
Per un bon colpeig jo triaria sempre Julián.
Foden i Julián, no?
O Bernardo, potser, no?
Sí.
Qui xuta millor les faltes, Puig? Julián o Jones?
Robert Jones.
cadascú amb lo seu.
Cadascú amb lo seu,
Exacte.
L'hauries de veure al gimnàs, el que deu aixecar l'Alberó Las Rojas de la Premier.
Que no ha xurat. Ara estava mirant el seu currículum i no té molts partits a la Premier encara, La temporada passada sí que en xula 20 i escaig, però fins a la temporada passada eren ni 10 per temporada.
Ara està protagonitzant un ascens meteòric, com dialoga,
Sí, sí.
Mira
com tira l'esprai.
Quina mitja circunferència.
És important que li fan cas. Ha vorejat molt bé la bota de Stones,
Com si ho hagués fet amb compàs.
Sí, sí. Quina precisió de Robert Jones.
Se li donava molt bé la plàstica,
L'àrbitre del partit.
Rotring enganxat al compàs aquell.
No, Rotring és el que juga al City. La falta de Julián per damunt del travesser, un quart d'hora de la represa. Mira que hi han fet voltes entre la circunferència. I el Rotring ha xutat Julián per sobre del travesser. La falta no ha tingut conseqüències al marcador. Un quart d'hora de la segona, City 2, Brighton 0.
S'acaba la Bundesliga, el Wolfsburg 1, Bayer Leverkusen 2. Una altra victòria dels de Xavi Alonso. L'han suat fins a l'últim minut, en què el porter de Leverkusen ha hagut de fer una doble aturada per salvar l'empat. Wolfsburg 1, Leverkusen 2, el Leverkusen líder, amb un punt més que l'Stuttgart, que guanyarà 0-3, a punt d'acabar, al camp de l'Unió Berlín. No n'ha fet cap més Guirassi.
S'ha lesionat.
Oh! Per tant, per això no n'ha marcat més. Esperem que no sigui de gravetat, sinó això de la pilota d'or se li pot complicar.
Avui llegia, perdona, Molló, bueno, avui ara mateix, una dada dubte, que només hi ha un jugador en tota la història de les 5 grans lligues que ha marcat més gols que Guirassi en les primeres 8 jornades, que és Cristiano Ronaldo amb el Madrid, la temporada 14-15, que en va marcar 15.
Sí, sí. De fet, Cristiano aquella temporada va arribar fins als 25 a les primeres 14 jornades, que va ser una autèntica barbaritat. I sí, sí, Guirassi ja està ara mateix a aquest nivell.
I el rècord de la Bundesliga és Lewandowski amb 41 en una temporada.
És veritat, fa a la 20...
Sí, no fa,
21,
no fa
jo crec. Sí, sí. Sí.
El Leverkusen continuarà líder, per tant, al final d'aquesta jornada, passi el que passi, els partits que queden amb 22 punts, el Bayern de Munich, veurem què és capaç de fer al camp del Mainz.
Escolta, Maigüey, el porter del Leverkusen encara és Radetzky?
Sí,
sí.
Radetzky, com la marxa.
Com, ara no sé, com fa la marxa Radetzky?
Ara cal que em posi a cantar-la.
De la cap d'any, home.
Que ens la punxin.
Que ens la punxin.
DJ Selva.
Selva, busca...
És Pedrerol, eh? És David Pedrerol.
Pinxa-me-lo.
Mira, punxarem la Marta primer. Que...
La marxa, Marta Radetzky? Marta Radetzky?
S'ha acabat ja el discurs de Deco. Ha anat per feina el director esportiu, Marta.
Ha anat per feina i la veritat és que se l'ha vist molt serè, molt seriós, molt concentrat amb la feina que tenia entre mans, comentant el PowerPoint de l'organigrama de l'àrea esportiva, de les sortides que hi ha hagut aquest estiu, de les entrades que hi ha hagut, també de quins són els objectius que es marquen, posant èmfasi i admetent que estan una mica lligats de peus i mans pel fet d'estar accedits fora dels límits del fair play. Un Deco que considera, diu, que la plantilla està prou equilibrada per lluitar per tots els títols i que ell creu que la seva feina aquí és per parlar poc i treballar molt i que en aquestes circumstàncies és en les que s'ha de moure el director esportiu. Insisteixo en una posada en escena molt seriosa, molt concentrada per part de Deco.
Ara aniríem ja als precs i preguntes, Marta.
Sí, ara és veritat que ara han cridat a l'estrada a tres socis compromissaris. Bé, no, compromissaris no, perquè els compromissaris entren per via telemàtica. Aquí hi ha senadors i membres de les comissions estatutàries del club perquè signin l'acte de
els l'assemblea. Els testimonis del casament, no?
Exacte, correcte, sí, per deixar constància que tot s'ha fet correctament. Ara el president Laporta està dirigint unes paraules a l'audiència i de seguida ja es procedirà a cloure l'assemblea amb les preguntes, els precs i el que vulguin comentar els compromissaris.
Molt bé, estarem pendents a veure què pregunten i sobretot què responen també des de la Junta Directiva del Barça. Ara tornem, Marta, fins ara.
D'acord, fins ara.
2-0 guanya el City contra el Brighton, 18 de la segona ja ha hagut.
I hi ha hagut groga impecable, Robert Jones, claríssima per a Kanji, per fer caure Mitoma i s'ha endut el jugador suís la targeta groga, la segona que veuen els futbolistes del Manchester City. El Brighton, que a mi abans deies que el veies una mica més agressiu en la pressió, però jo crec que ha estat una mica efecte cava, allò que el destapes i poc més, no?
Sí, com era, ja sembla.
I vivint molt de les conduccions aquestes de Mitoma, que és un jugador que abans parlàvem de Doku i aquests dobles registres que té, no? De poder encarar en estàtic i amb espais, doncs Mitoma és un jugador que també ho pot fer. Pot rebre en estàtic, pot superar perfectament i després en conducció és un jugador que domina clarament, el millor futbolista del Brighton. Per cert, diria que ha estat escollit durant 2 mesos consecutius el millor jugador del Brighton i el premi és un Porsche que li regala el club, i li ha regalat dos.
Home,
dos li ha dos? Regalat, sí, en té dos, el bo de Mitoma.
Corre, tu. Dos, què faria? No sabríem què fer-ne amb dos Porsche. Tu, sobretot, avui.
No, però seria la manera de treure'm el carnet, si regalen el cotxe. Clar, vull dir, llavors...
Sí, sí. Tu, si vas amb dos Porsche a trànsit, igual te'l donen ja el carnet, directament. Convalida pel carnet, ja, amb els dos Porsche.
Hosti, però clar, si ets el millor jugador 5 mesos de la temporada, tens 5 cotxes.
Sí, massa repetitiu, sí, sí. No, el regal?
Potser tens dret a canviar també, no, de premi.
Un Clio, no?
Un Dacia
Logan. Si et toquen,
un Seat Panda,
Si et toquen dos peluixos iguals, el canvies per una altra cosa, no? Escolta, que ja m'ha tocat un...
Mira, doble canvi, no doble Porsche, sinó doble canvi se'n van Balebà i Joao Pedro, entren al camp Ansu Fati, ara sí, al minut 65 amb 25 minuts per davant, i Gilmore, l'escocès, format al planter del Chelsea, que entra en el lloc de Balebà. Són els canvis que fa De Zerbi al minut 20 de la segona part.
Bé, al final són canvis de jugadors de la mateixa posició. Gilmore, doncs, jo crec que és un jugador que té segurament més qualitat amb la pilota als peus que Balebà, i que segurament, doncs, hauria pogut ser un jugador més indicat pel dia d'avui, sabent com el City et pressiona dalt, però bé, al final així ho ha decidit De Zerbi. I després, doncs, en Sufati, un jugador que bé, ja sabem que està intentant retrobar-se, que jo crec que ha tingut algun partit en aquest començament de temporada on no ha estat malament, però que encara li queda, doncs, per arribar al seu nivell.
I gairebé sempre de mitja punta, eh?
Sí.
Va començar, de fet, alternant, no sé si el dia del debut el va posar per banda esquerra, però crec que ja ha trobat la seva posició, que és de per darrere del davanter, tenint en compte que l'esquerra, evidentment, està Mitoma i és insubstituïble.
Adiós.
Home, clar que sí.
Ja som al 2024. Bon any. Bon any a tothom. Bé. Escolta, això sense ressaca era veïra.
No ha passat mai.
Ai, Haaland.
A punt de marcar el tercer del City, Haaland. Aquest no té ressaca. Vaja, i quan deu tenir ressaca, entre l'alçada que té i el cos que té, jo seria mort gairebé quan ell deu tenir ressaca, perquè ell tingui ressaca, el que deu ingerir. A punt de marcar amb un xut creuat que ha salvat Estil al minut 22 de la segona i amb el 2-0 el marcador.
Quan m'ha dit abans l'agut que cantés la marxa Radetzky, clar, o sigui, jo he tirat la pilotada cap endavant perquè no me'n recordava la sintonia, precisament de la ressaca el dia 1, no?
Això i Garbis Partenkirchen, eh? Són els dos clàssics del dia 1 de gener.
Partenkirchen, no?
Quart, Callum Wilson pel Newcastle. Newcastle 4, Crystal Palace 0.
Compte, lesió de Damián.
Ostres.
S'ha trencat Damián, ha caigut estès. S'ha assegut directament, ha vist que tenia una punxada. Veurem, és muscular, evidentment.
Sembla que el doctor...
Amoral, sí. No? Sí. Sí, va coix i ja entrega el braçal de capità i marxarà cap a la banqueta. Lesió, haurà de fer un canvi al Getafe. Continua l'1-1, al 8 de la segona. Una mica millor el Betis, ha tingut una molt clara als peus de Disco, ha salvat el porter Soria, 1-1 al 8 de la segona.
I fa el segon al PSG?
Sí, si el VAR no diu el contrari, jo crec que no ha sortit la pilota del tot quan s'entra Mbappé i arriba a posar la punta de la bota Gonzalo Ramos per marcar el segon del PSG. Espera impacient Luis Enrique, perquè el Barça està mirant si la pilota ha sortit o no del tot en el moment que s'entra Kylian Mbappé.
Crec que Carlos Soler és finalment qui fa la rematada.
Sí, mira, l'enfocat.
Un altre dels que desborda bé Mbappé. Per l'ha parat camí per arribar
a dir-ho. Va, mi toma, Ortega! La primera ocasió claríssima, indiscutible, d'un contra un del Brighton, amb una circulació que comença darrere, supera la pressió del City, pilota llarga a l'esquena de la defensa per Mitoma, el porter surt gairebé al límit de la frontal de l'àrea i el japonès, en comptes d'intentar driblar-lo, remata el primer toc i Ortega amb els braços evita el gol del Brighton, que hauria salpebrat el tram final del partit. Ara mateix, 24 de la segona, Manchester City 2, Brighton 0.
Era vida, això, eh?
Sí, i a més era molt bona la jugada. Un altre cop Mitoma com a protagonista, i ho ha d'aprofitar el Brighton, que és cert que ha fet molt mal la primera part, que pràcticament no ha competit, però que és un equip que evidentment té talent, mecanismes i qualitat per poder presentar-se amb regularitat a l'àrea del City. I allò que deies d'Mbappé és curiós, perquè abans es deia, no? Jo també ho he dit i ho he cregut, que era un jugador que necessitava espais. Mentida. Pot fer el que li doni la gana, perquè evidentment amb espais és el jugador més diferencial del planeta ara mateix, però és un jugador que li dones la pilota en qualsevol situació i saps que té una probabilitat molt alta de superar el seu defensa.
Al final, com s'intuïa, el gol ha pujat al marcador. Paris Saint-Germain 2, Estrasburg 0, 33 de la primera.
Doncs ara té corna al Brighton. Si aconseguís marcar un gol al Brighton, segurament el partit podria complicar-se una mica pel Manchester City. Aviam, la centrada al corna, el segon pal, el cop de cap de Mitoma fora. La trajectòria aèria de la pilota havia superat Stefan Ortega. Mitoma ha saltat més que ningú. El segon pal i el cop de cap ha tocat la xarxa, però per l'exterior, en uns moments en què el Brighton està collant el Manchester City i en què el públic visitant ha cantat gol pensant-se que la pilota havia entrat i per això s'ha endut la irònica resposta del públic local dient-los que la pilota havia tocat la xarxa però per fora, i si no m'hi he mal fixat, la passada de Mitoma que el deixa sol davant del porter la fa Ansu.
Sí,
és una bona passada.
No, realment Ansu en aquest sentit doncs, és un jugador que pot aportar i que realment doncs, ha fet la passada després d'una molt bona sortida des del darrere del Brighton, que bé, doncs, és un equip que està construït per això.
I el City no ha fet cap canvi.
Sí.
Que és una tònica habitual en molts partits de Guardiola. Doku per l'esquerra, vèrtex de l'àrea, té espai, trobarà Bellman dins l'àrea, el vol superar, la rematada escarrancida, l'esperava la frontal Julián, l'esperava el darrere Foden, l'esperava el segon pal Haaland, se l'ha jugada amb una rematada en l'acció individual. Doku, creuada rasa innocent que ha atrapat Still, el porter del Brighton, que fa uns minuts amb una gran aturada ha evitat el 3-0 que volia signar Haaland.
Estil, que està jugant al lloc de Verbruggen, que és el porter habitualment titular. Estil està jugant a l'Europa League, ha jugat els dos partits com a titular, i Verbruggen que ve de l'Anderlecht.
Com arrenca Soli Mars, que supera línies de pressió com si fos Foden, fa la centrada a l'interior de l'àrea, posa el peu Ferguson, el posa a Kanji, diu el central que es porta, diu el davanter que es corna, l'àrbitre que diu, què diu Jones? Doncs diu l'àrbitre que és pilota pel Manchester City, que picarà la porteria i que està passant els pitjors moments del partit. Fins ara en cap moment el Brighton havia aconseguit superar la pressió del City.
Sí, no, és el que deia el Naveira, al final, per més malament que hagi jugat la primera part, doncs és un equip que està preparat i treballat per això. Mitoma, per cert, que té una història molt, molt curiosa, ell fa una tesi...
Doctoral.
Sí, que sobre el seu regat, ell decideix...
Sí.
Ho estic explicant molt malament. Ell decideix no dedicar-se professionalment al futbol fins que no acabi els seus estudis d'educació física i fa una tesi que es basa en el seu regat. Es col·loca una GoPro i analitza quin tipus de regat compta.
Espera, que la GoPro també se la pot posar d'ocú. Surt Estil, deixa la pilota morta, és fora de porteria. La de Julián, que pot marcar des de molt lluny. No ha pogut precisar la rematada i Luis Dang no només ha interceptat l'intent de l'argentí a l'interior de la petita, sinó que amb molta serenitat ha tret el joc obert a l'esquerra. Pilota per Mitoma, la transició de Mitoma, que supera Kyle Walker. Entra l'àrea, la centrada, el refús curt de la defensa i el gol d'Ansu. El gol d'Ansu. Ansu gol, Ansu gol, Ansu gol, Ansu gol, Ansu gol, Ansu gol. Ansu gol. Del Brighton a l'Etihad. A punt de marcar Julián amb la porteria buida, però era molt lluny. Luis Dang amb la cuixa esmorteint la pilota. Allà on qualsevol altre central l'hauria enviada directament a la lluna. Ell la jugada a l'esquerra per Ansu, que ha fet la combinació amb Mitoma. El japonès dins l'àrea ha superat Kyle Walker. La centrada la deixa morta a Kanji a l'interior de la petita. I Ansu, que seguia a acompanyava la jugada, el primer toc la fa entrar a la porteria. Marca Ansu i somriu perquè torna a fer gol. S'endú la pilota, se'n va com un coet al mig del camp. Més d'un quart d'hora pel final, no està fet. Manchester City 2, gol d'Ansu, Brighton 1.
I somriu Ansu, el d'oportunista aquest d'Ansu Fati.
Sí, aquesta és, al final, com que no depenen tant de la qüestió física o de la confiança que ell tingui doncs per regatejar o per fer els canvis de ritme, doncs aquí el que es veu és aquest do de l'oportunitat que té Ansu, no? Un jugador que realment té molt d'olfacte a l'interior de l'àrea i que aquí doncs ell esperava la rada, no? La centrada de Mitoma doncs no és del tot bona després de sortir del regat, que realment li fa un regat increïble a Kanji, però ja dic, la centrada no és del tot bona, però després Ansu hi era allà i després doncs d'aquesta rada del defensor del Manchester City doncs aconsegueix marcar el 2-1, el partit continua obert i veig que entren Grealish i Rubén Díaz. Marxa...
Stones i Doku.
Correcte.
Sí, jo crec que Stones, que ve de lesió, va jugar molts minuts amb Anglaterra a l'aturada, no deu estar al 100%, i Grealish jo crec que pel que dèiem abans, perquè per evitar no, que el City tingui tantes pèrdues en zona zona d'atac i que el Brighton pugui recuperar i transitar, que és el que està fent en aquesta segona part, i ho està fent molt bé, especialment amb Mitoma, que ha tornat a demostrar doncs aquesta capacitat per desequilibrar en espais reduïts i contra un gran lateral com és Walker.
Estem veient regats avui en aquest partit, cosa que en el futbol actual costa molt de veure, i en canvi avui n'estem veient a una banda i a l'altra.
Per acabar el que deia abans, que em sembla molt curiós, la tesi doctoral que va fer Mitoma estudiant educació física, que basada en el seu regat, es va col·locar una GoPro i va analitzar tots els regats que feia en el futbol, i a partir d'aquí va presentar aquesta tesi de no sé quantes pàgines i molt ben documentada, i ara, avui dia, doncs...
Va provar, no?
Sí. Jo crec que sí, a més, ja li ha funcionat bastant bé perquè ho està fent ara la Premier.
Mi regate, no?
El regate i jo. El regate i jo.
Jo ni toma ni regate.
Idea tan friqui, li hagués posat un excel·lent. O sigui, em sembla... increïble que se li ocorre.
Hi ha grans tesis doctorals relacionades amb el món de l'esport. En el món de l'hoquei patins hi ha més d'alguna tesi també sobre el funcionament o el treball dels porters. No sé, que hi ha tesis molt, molt especialitzades en temes molt concrets, igual que en altres àmbits, en altres camps, també el món de l'esport dona peu a tesis molt, molt concretes, no? El regat, un porter d'hoquei... Tu de què la faries, Naveira, si haguessis de fer mai una... o si has fet mai una tesi doctoral?
Del fet de fer de Bordalàs.
Sí, no?
Del Marc Serradesqui.
Em sembla bé.
Jo de Jones. Jo de Jones.
De?
Jones.
Robert Jones.
Jo de Bordalàs.
Si la tesi, evidentment, es diries...
És tot futbol papà.
Aniries a Getafe, l'entrevistaries, una foto, que a mi, en Bordalàs...
Una foto, un fali, en Bordalàs.
Don José, què tal?
Sí, sí. Vigila que no trenquessin el pòmul, la foto.
Mira, aquí torna el Brighton, 2-1, s'ha animat el partit, 14 minuts, encara més l'afegit, perquè s'acabi a l'Etihad.
Jo la faria sobre això, sobre el temps afegit.
El temps afegit. Sí.
Apassionant, jo sobre l'assemblea del Barça.
Està... Sisplau, això sí que mereix una tesi doctoral, l'assemblea del Barça.
Està jugant el Brighton, que perd 2-1, perdió 2-0 i està vivint els millors moments del partit. En Sofati, que n'ha fet unes dins l'àrea, intenta desfer-se de la pressió de la defensa local, no ho ha aconseguit. Hem vist ara fa uns instants una estadística segons la qual a la segona part la pilota és del Brighton, 48-52, quan a la primera part més o menys era un 65-35. Això explica també el canvi del partit, i el Brighton, una cosa és que marquis el 88, però és que li queden gairebé, amb el temps afegit i amb l'excel·lència de Robert Jones, potser li queden 20 minuts de partit, en pot rebre un, però és que pot aspirar, tal com està el partit, a intentar fer el segon.
Era la segona part, 58-42, la possessió pel Brighton.
I ara que dius això del temps afegit a Molló, crec que era Iraola, en una entrevista a la Media Inglesa, que diu que creu que d'aquí poc ja començaran a jugar amb el temps aturat, és a dir, cada cop que surti la pilota, perquè al final deia, és que encara que s'afegeixin més minuts, si en el temps afegit els equips segueixen perdent temps, acaba jugant el mateix percentatge de minuts. Cada cop hi ha més entrenadors que ho reclamen, veurem si s'acaba aplicant, però sí que és cert que s'hauria de plantejar alguna cosa, perquè cada cop és més flagrant.
No, i perquè, a part d'això, cada vegada el calendari està més atapeït.
Exacte.
I són partits més llargs.
Minuts.
És que el partit del Girona a Cádiz van ser 108 minuts entre les dues parts. Clar.
És que hem vist molts partits aquesta temporada que superen les dues hores. Això no pot ser.
Clar, i el Getafe-Barça de la primera jornada van ser més de 110 minuts, no? Crec.
Sí, aquell dia...
I ahir en l'acte de l'Espanyol Leganés van expulsar Kei Dybala al minut 999. O sigui que...
Bé.
En sèrio, va posar l'àrbitre minut 999.
16 hores de partit, no?
Doncs mira, devia agrair-ho que l'expulsés.
Està cansat,
Clar, després de 1000 minuts jugant, potser que...
Que si passa, però, que amb temps aturat guanyaràs joc efectiu, però el partit et durarà el mateix.
No, perquè ja no es perdrà temps. Quin sentit té perdre temps? Simular una falta per guanyar temps ja no tindrà sentit. Com a molt per agafar aire i trencar el joc, no? Per trencar el ritme, però... Bé, això també, si veus que és molt continu, es pot sancionar, entenc. No ho sé.
Aviam,
Jo a mi em costa de veure un canvi tan radical en el món del futbol a nivell global.
Pena Julián a la frontal, no xuta, obre a l'esquerra, la jugada per Grealish dins l'àrea, prova la centrada, peta en el cos de Bellman, la continua tenint el City, però ara ja ha reduït espais al Brighton. Atac posicional de l'equip de Guardiola, 10 pel final, més el temps afegit, City 2, Brighton 1.
Potser m'ho menjo, però jo... En la propera dècada, veure això, a mi em costa de veure.
No sé, jo crec que pot ser el proper gran canvi del futbol. A mi em fa l'efecte que és una cosa que sí que podria passar.
Mira, estic veient, perquè a mi em sonava, la IFAB, que és l'apartat de la FIFA que es dedica a la modificació de regles, a l'última reunió, que és del març del 2023, sobre possibles modificacions, em va parlar d'aquest tema del joc efectiu, i van tenir clar que el crono no s'atura i que el que sí que volen fer és augmentar el joc efectiu, i per això doncs posen el tema dels gols, de recuperar el temps que espera la celebració dels gols, etc.
De fet, crec que ja han fet algun torneig a l'estiu amistós amb aquestes normes, de jugar, per exemple, dues parts de 30 minuts, però vaja, és això, es fa difícil, tot i que jo crec que hi hauria bastants entrenadors que hi estarien a favor.
En l'informe diuen, no aturarem el rellotge, les lleis són universals i així han de ser acceptades.
Doncs no fa pinta.
No.
9 minuts més el temps afegit perquè s'acabi el City 2 Brighton 1, resultat que, tot i ser més curt en el marcador del que era abans, manté encara l'equip de Guardiola com a líder provisional de la Lliga a l'espera de la resta de partits de la jornada. Un empat del Brighton seria fatal per l'equip de Guardiola i podria representar un punt d'inflexió pels de De Zerbi a l'hora d'intentar canviar la mala dinàmica de resultats, sobretot dels últims partits. El gol del Brighton l'ha marcat, per qui s'incorpori ara al Superesports, Ansu Fati, en una jugada d'oportunisme, però ell ja havia tingut presència en dues accions, aquesta i una anterior, en la construcció de la jugada. Per tant, participatiu i decisiu des que ha entrat al camp.
Sí, de fet, el que deia abans, Ansu en algun dels partits que havia jugat, doncs jo crec que ja havia estat bé. Destacaria, per exemple, el partit d'Europa League contra l'Olímpic de Marsella, on va tenir una molt bona ocasió amb un xut que anava a l'escaire i on Pau López li va fer una grandíssima aturada. I després doncs també una jugada on hauria pogut marcar gols si no fos perquè Welbeck, en una acció de 2-1 davant del porter, no li va donar la pilota, no li va fer la passada a la mort, i hauria pogut ser un gol d'Ansu.
Mira, Vardiol a la frontal, la passada a l'esquerra era molt perillosa, la defensa va de Vardiol, intenta endur-se la pilota dins l'àrea, acaba sent servei de porteria, però Vardiol havia arrencat des de l'esquerra en comptes de córrer en paral·lel a la banda, corria en diagonal pel centre del camp cap a la frontal. Ansu Fati o algun dels seus companys no li ha fet la falta per fer-lo caure, però finalment la passada de Vardiol, que tenia mala baba per Grealish a l'esquerra a l'interior de la gran, l'ha interceptada la defensa. El City en els últims instants està tenint una mica més la pilota, no hi ha aquelles curses a l'espai dels jugadors del Brighton, però el partit no transmet tampoc la sensació d'estar tancat,
No, però sí que és veritat que el que dius, que al final els últims 4-5 minuts el City està fent el que ha de fer, no? Tenir molt la pilota a camp rival, moure-la doncs amb encert, sense que cap jugador doncs arrisqui més del compte, i bé, doncs jo crec que el City està ara mateix doncs fent el que hauria de fer, si bé ara mateix doncs qui té la pilota és el Brighton, que intenta un altre cop treure-la des del darrere.
A segona, un altre gol al Madrigal, Albert.
Sí, 0-3, està guanyant el Mirandés al camp del Villarreal B, un festival, veig també aficionats del Mirandés com estan celebrant.
Gabri, pot ser,
sí,
no?
Sí, Gabri, s'ha ido pel Girona.
Molt bon jugador,
Doncs 0-3, en l'altre partit també a un quart d'hora pel final no hi ha gols, a Morevieta 0, Oviedo 0.
És que el Girona...
Quin golaç.
Quina jugada.
Com aguanta les agafades de samarreta i després com se'n va.
És que Gabri està fent una... N'hem parlat alguna vegada, està fent una gran temporada amb el Mirandés, i s'ha dit el San Fernando va fer també una gran temporada i està formant-se molt i està fent-se molt com a futbolista de bon nivell en una posició en què el Girona té grans jugadors al primer equip ara mateix, com Savinho, per exemple, però és que, a més, en tens algun de lesionat com Joel Roca, ja, en tens de cedits, tens Justin lesionat, és una posició a la qual el Girona treballa molt bé.
No, i van molt buscats aquests perfils d'extrems, amb desequilibri verticals, i ell ho és, un dels jugadors més interessants d'aquest Mirandés, i com és la segona divisió, fa un parell de setmanes l'Espanyol rep una humiliació aquí al Madrigal, i avui en canvi el Mirandés 0-3 en el mateix escenari.
en embol a la Lliga Femenina, perdut el CAC 7 Granollers d'1 a casa contra el Costa del Sol Màlaga, 27-28, per dir que acaba de finalitzar a Granollers.
Per ja. Cert, a primera, perdona, si està, la zona a part està molt maca, d'aquest Getafe-Betis, 1-1, s'ha rebaixat la tensió i la veritat és que hi ha oportunitats pels dos equips i m'estranyaria que s'acabés en 1-1, partit trencat, amb 10 xuts al Getafe, 7 al Betis, per tant, és la segona meitat. Ah, vaja, no està gens malament.
Insistia, Mitoma per la banda esquerra de l'atac del Brighton.
Sí, però no ha pogut progressar, tot i que la pilota continua sent per l'equip de De Zerbi. Ansu a la frontal, la pivotació per Ferguson, que acabarà fent falta sobre Vardiol. És aquella típica falta que hi ha un jugador darrere de l'altre, que el jugador que hi ha darrere no vol fer falta, però acaba fent caure el jugador que té davant quan aquest fa el gest d'aixecar el peu de terra per anar a buscar la pilota. Vardiol, que és a la gespa, es dol d'alguna lesió, esperem que no sigui res, home, el trepitja involuntàriament, però aquí sí que hi ha contacte i el trepitja, el taló és falta clara i espero que no sigui res, però no fa teatre Vardiol, sinó que l'han trepitjat al darrere, ha estat Ferguson al taló, pilota pel Manchester City, 4 i mig pel final, converses del banc de Sabadell entre Guardiola i Juan Malillo a la banqueta. Fa fred, ja, a Manchester.
Veig molta jaqueta,
un collal, aquest Costa Clarons, el collal de Guardiola.
Ja, més d'una hora, que a la graderia.
Sí.
I quan no fa fred, no, a Manchester pràcticament?
Home.
Igual algunes setmanetes a l'estiu, no, per, sí, per dissimular, però... Però vaja.
Minuts per Abde, al Betis.
Sí, Abde i Luis Enrique, que torna després de setmanes de lesió. Déu-n'hi-do. Dos canvis ofensius per anar a buscar la victòria i aprofitar que el partit està absolutament trencat. 72 de partit, que t'ha fet un Betis 1.
Moment, Abde buscant minuts a les segones parts, eh? Mm-hmm. No s'ha guanyat un lloc a l'equip titular de Pellegrini.
I de moment titular als dos partits d'Europa League, amb el Rangers i amb l'Esparta de Praga, que bé, està sent una mica la seva finestra, no?, per tenir minuts. Tornant al City Brighton, la segona part de Mitoma és un escàndol, eh? Sí, sí, sí. És que s'ha posat l'equip a l'esquena a ell i jo crec que més enllà de que hi ha hagut aquesta millora col·lectiva que al final doncs, ha fet que el Brighton hagi tingut més la possessió i que al final doncs, l'equip hagi fet un pas endavant en molts sentits, Mitoma és que és increïble, és que supera rivals amb una facilitat brutal.
S'ha llegit la tesi a la mitja part, sí, i llavors sí. Ja...
Sí, sí. Ha vist algun vídeo, eh? Ah, ara... GoPro, eh?
Agafat i ha fet...
Vale,
saps, ha fet com el José Bono amb els números 24, doncs agafant, passant les pàgines i vinga, i a jugar, tu, quina segona part. I ara la imatge de Gilmour, el migcampista del Brighton, intentant carregar Haaland per darrere i al final, mira com hi va i acaba sortint ell rebotant, perquè clar, és que fer caure Haaland és increïble. És impossible, vaja.
És un xar contra Thor, no? O sigui, és una cosa brutal. Però bé, et diria que Gilmour, tot i que és un jugador així primet i no gaire alt, és un jugador que en aquesta posició de mig centre fa una gran feina, no només en pilota, sinó que també després ell té molt bona lectura a l'hora de defensar i jo crec que és un futbolista molt, molt complet i molt adient per aquest Brighton.
Sí, que semblava que estava cridat a ser un titularíssim del Chelsea perquè era un dels jugadors del planter que cridava l'atenció, però ara està fent fortuna al Brighton. Grealish per l'esquerra a l'interior de l'àrea, ara en surt tancat al darrere l'equip visitant. Grealish en curt per Vardiol, movent la pilota del City, que segurament és una cosa que haurà trobat a faltar en els últims minuts Guardiola. Si pots progressar, progressa, però com a mínim defensa't a partir de tenir la possessió de la pilota, que passi el temps i que puguis lligar la victòria. Rubén Díaz cap a la dreta, Foden sense tanta pilota al City la segona part, no hi ha tant Foden per veure, per gaudir-lo com hem tingut a la primera meitat del partit, en què ens ha brindat unes quantes conduccions d'aquelles marca de la casa. Bernardo Silva combinant amb Foden, un minut i mig temps afegit a banda i s'acabarà el partit. 2-1, guanya el City contra el Brighton. Es dribla sol Bernardo Silva, però compte que es queixa d'una estripada. Sol i marx, jo crec que quan fa l'entrada a Bernardo Silva li rellisca el genoll i no té un punt de suport sobre la gespa i que pot haver patit una torsió al genoll o que pot haver-se estripat muscularment, i és un jugador que té un historial de lesions considerable. Espero que no hagi passat res, però ell és el primer que no ho veu clar. Jo crec que no hi ha hagut contacte amb Bernardo, sinó que és ell que s'aixarranca o que el genoll li falla. en la defensa de la jugada amb el brasiler.
Totalment.
Amb el portuguès, perdó.
Sembla genoll dret. Sí.
Genoll dret, sí, que a més sí. No és el que està en contacte amb Bernardo, sinó que és l'altre.
Se li va el genoll.
De Servi desesperat a la banqueta.
Li queda un canvi, no, al Brighton?
Sí, i amb això jo crec que arribarem al 5 d'afegit. Per cert, s'acaba el partit del Shakhtar Donetsk, pròxim rival del Barça, Shakhtar 3, Cherkasy 0, a la Lliga Ucraïnesa, i a la Premier a punt d'acabar el Bournemouth 1, Wolverhampton 2, és a dir, que li han remuntat el Bournemouth d'Iraola, que continuarà sense haver guanyat cap partit en 9 jornades, a veure si l'aguanten o no. I també, recordo, el Newcastle 4, Crystal Palace 0, i destaca també el Nottingham Forest 2, Luton 2, perquè guanyava el Forest 2-0 a pocs minuts del final.
A dos quarts de set, Chelsea-Arsenal en aquesta Premier, i a dos quarts de set el Bayern de Múnich al camp del Mainz. Ara de seguida mirem també els 11 a una banda i l'altra, a veure si hi ha coses destacades a comentar. Farà canvi obligat l'últim De Zerbi pel Brighton, i fa, realment fa mala pinta, eh?
Sí, genoll dret, eh? Perquè a més és allò que s'ho fa sol en el moment del gir, sí. I ell n'és conscient, eh? Sol i marx, i a més és això, va estar de baixa per lesió de lligaments fa un parell de temporades, eh?
Sí, sí, no, i no li queden...
I s'està tapant la cara amb la samarreta. Jo crec que ell és el primer que és conscient de la gravetat de la lesió, perquè li estan treballant el genoll dret i ell està sobre la gespa amb l'esquena a terra, es tapa la cara amb la samarreta.
Sí, no té bona pinta, sí, no. I futbolísticament, doncs bé, les lesions que s'han concentrat en aquest moment de la temporada en aquestes posicions, no? Els dos laterals, que és una posició que el Brighton és molt important. Al final, doncs, els dos laterals, jo crec que tant a la dreta com a l'esquerra, doncs, tiren tots dos molt cap amunt. Són jugadors molt, molt importants a l'hora de construir el joc. I bé, doncs, ara el Brighton haurà de tirar de jugadors, almenys en aquests propers partits, mentre no recuperin els que estan fora, doncs, de futbolistes que no són... jugadors nadius, no, d'aquesta ubicació, o sigui que problemes també per l'equip de Zerbis.
Com estabilitzant el genoll, no? Sí. Abans de poder-se'l emportar amb la llitera fora del terreny de joc.
Sí, l'àrbitre ha donat 4 minuts de temps afegit, però és que jo crec que només per evacuar-lo els 4 minuts ja es consumiran gairebé, o sigui que caldrà que se'n juguin 4 més, i s'haurà d'anar fins al 53 de la segona part.
A veure què triga, que encara s'hi sí. Estan, eh? Allà estabilitzant-li el genoll, ara la llitera l'ha de treure, haurà de fer el canvi. S'ha lesionat. Està desesperat. Amb la lesió, amb la mala llet d'aquesta lesió, i sobretot també pensant en el jugador. Veiem algun company seu també que es lamentava de la mala sort d'aquest jugador, tenint una altra lesió que sembla que el tindrà uns quants mesos fora de combat.
De fet, han sortit les assistències mèdiques del City també per ajudar-lo.
Ja està.
Un jugador, Solly March, que també havia estat extrem, que el fan jugar més endarrerit, però que també que té molta profunditat i que té molt bon tracte de pilota, que fa gols, que dona assistències, que en pilota aturada és molt perillós, i que ara se'n va aplaudit pels aficionats del Brighton i també pels del Manchester City, amb llitera, tapant-se la cara amb la samarreta. No s'ho creu a la banqueta de Zerbi, perquè ja té baixes als laterals. Ara aquesta de Solly March fa molt mala pinta, i a la primera part recordo que al quart d'hora han hagut de canviar Welbeck per lesió també, o sigui que avui estan perdent el partit, però a més han perdut dos efectius per lesió. La que fa més mala pinta, sens dubte, és la de Solly March, que ara se'n va del terreny de joc. Entrarà Van Heek en el seu lloc, serà l'últim canvi que farà el Brighton. Tot això gairebé perdó, arribant als 4 minuts de temps afegit.
Sí, i Van Heek, que, com hem dit, amb els problemes en aquestes posicions als laterals, doncs és un central, també. O sigui, que un altre jugador que no actuarà d'una manera gaire natural en aquesta posició, un Brighton, doncs, que té, com diem, de laterals, doncs, el propi Solly March, a Pervis Estupiñán, a Lamptey i a Veltman. Veltman està sobre el camp, però, com diem, per característiques tampoc seria el lateral que més pot contribuir en l'aspecte ofensiu. O sigui que, bé, absències que són complicades pel Brighton, que en aquesta entresetmana tornarà a competició europea i jugarà el primer dels seus dos partits contra l'Ajax, que és el rival al que encara no s'ha enfrontat a l'Europa League i que ara mateix doncs, no està en un bon moment, o sigui que veurem si el Raito no pot aprofitar per guanyar el primer partit a l'Europa League.
A veure fins a quin minut anem, és complicat ara de sí. saber-ho ben bé, però vaja, 3-4 minuts ens queden encara de partit, i el Getafe
Mayoral, la tassa i a l'àrea petita un defensa del Betis, mira, xulen fora de joc a la tassa, però és que amb una passada llarga han guanyat l'esquena de la defensa del Betis i una nova oportunitat del Getafe. És un 1-1 que podria ser perfectament un 3-3, maco el partit, queden encara 10 més l'afegit, que jo crec que mínim seran 4 o 5 minuts, i veiem una altra vegada aquesta passada llarga que combina amb la tassa, Bravo salva una primera acció, i sí que és cert que en la centrada estan fora de joc, perquè no hi ha el porter sota la línia, fora de joc de la tassa, menys de 10, 1-1.
Compte que el City es queda en 10. Segona groga per Akanji per una falta al mig del camp. Robert Jones li treu la targeta al cinquè minut de temps afegit. Targeta vermella per segona groga d'Akanji. Acabarà resistint com podrà el Manchester City al mig del camp.
Jo crec que 3 minuts li queden al partit.
Akanji ha agafat mínimament, si això és targeta, noi, que baixi Déu i ho vegi, ha posat 3 dits al maluc d'Ansu Fati.
Talla un contraatac, què vols?
Falla una prometedor segons l'àrbitre.
Sí, molló, això de reglament és groga de llibre.
Sí, sí.
No entenc els dubtes.
Ell considera que és un atac prometedor. No he vist la zona de la jugada.
És yellow de book, sí, groga de llibre.
És a punt de creuar el mig del camp, no?
Mare, targeta groga, segona groga per Akanji, que se'n va al vestidor i ara entrarà a què per Julián. És que el partit jo crec que l'acabarem a l'hora del tu diràs, si fa no fa,
sí,
perquè...
Més o menys.
Aquesta d'Opi que et semblaria groga clara, no?
No.
I tant.
I tant.
No, no.